cada setmana una obra escollida del repertori popular o internacional. Original de Jean Écart en versió radiofònica d'Àngel Millà.
Abans de començar, volem destacar que aquesta sessió de teatre és d'homenatge al nostre company Josep Maria Angelat amb motiu de les seves noces d'or com a actor radiofònic.
L'obra que escoltarem ha estat escollida per el mateix Josep Maria Angelat, donada aquesta circumstància especial.
Expressant-li, doncs, la nostra més cordial felicitació pels seus 50 anys davant del micro, passem ara a escoltar el comentari que, especialment per aquesta avinentesa, ha escrit Manuel Cubeles i Soler.
Fa anys, un poeta provençal, comediògraf i novel·lista alhora, va escriure l'obra teatral que ara escoltareu, adaptada a la prosa i traduïda a la nostra llengua per Àngel Millà. L'obra d'avui porta com a títol Papà le Bonard. I l'autor, el poeta provençal, es diu Jean Écart. Le Père Le Bonard fou en el seu temps un gran èxit. En Jean Écart, originàriament, va fer ús de la difícil forma dels versos alexandrins. El seu contingut humà, costumista i sentimental, sens dubte, atraurà en el vostre interès, la vostra atenció. L'obra, però, amics, no ha estat escollida a l'atzar. Tot l'equip de Ràdio 4 que té cura de l'espai teatral coneixia que enguany un dels nostres actors i estimat amic complia els 50 anys de tasca i creació interpretativa a la ràdio. I l'obra Papà Le Bonard li escau, car en ella hi ha el record i la realitat d'una de les seves més memorables creacions. L'actor, l'amic, que ara compleix les seves noces d'or amb la ràdio, senyor com sempre, artista com mai, és en Josep Maria Angelat. Ell, l'amic Angelat, ara recrearà amb la resta de l'elenc i amb la seva veu prou coneguda el personatge central de Papà Le Bonard. Una vegada més, com ha fet sempre durant 50 anys, el fruit del seu treball i la força del seu esperit arribaran a vosaltres perfilant i donant consistència a un personatge, a una acció, a un argument. Senzillament, amics, en Josep Maria Angelat n'ha fet del teatre i de la ràdio el seu immutable signe vocacional, un signe ple de fidelitat que és en el món d'avui una raríssima i valuosa distinció humana, no subjecta al panell de cap caprici fugisser, sinó que és el fruit de les seves fermes conviccions i del sentit del deure en el seu infatigable treballar. Felicitem-nos d'aquest fet i el felicitem a ell. Josep Maria Angelat compleix les seves noces d'or amb la ràdio, vivint intensament, amplament, la vocació del seu existir, el teatre.
Us oferim tot seguit Papà Le Bonard, original de Jean Écart, en adaptació radiofònica de Florència Grau.
Repartiment.
Anna Marta Angelat.
Senyora Le Bonard, Marta Martorell.
Neus Margarida Minguillon.
Le Bonard, Josep Maria Angelat.
Carles Joan Pera.
Marquès Josep Torrents.
Albert Jesús Ferrer.
Joan Manuel Lázaro.
Efectes especials Manuel Lasaosa.
Ajudant de producció, Joan Sant.
Realització tècnica, Frederic Oderlein i Plàcid Navarro.
Muntatge musical, Carles Cavaller.
Direcció, Ricard Palmarola.
però encara estàs treballant.
Sí, sí, filla meva, sí, encara treballo, ja ho veus, no, no hi puc fer més. Aquestes maquinetes i aquestes eines m'atrauen, em subjuguen i em distreuen. Altrament, gràcies als rellotges, sóc qui sóc i tinc tot el que tinc. Una fortuna i un nom honrat que he sabut conservar pensant en tu i en el teu dot.
Ets el pare més bo de tots els pares. Au, no treballis més. Ja saps que a la mamà li sap greu que deixis de sentir ficar els dies de festa i que es posa furiosa quan veu el saló convertit en un taller de rellotgeria. Ja veuràs si entra i et
perd. Tant se val. Estic tan avesat als seus crits i als seus renys que ja ni l'escolto quan baladreja. El que em preocupa i el que jo vull és que tu et trobis ben bona, ben forta, ben valenta. Quan penso que et tinguérem entre la vida i la mort. La teva malaltia, però, em va convertir en un altre home. Aquest pobre cor meu, que tant va patir llavors en veure els teus sofriments, avui és capaç de resistir qualsevol desventura.
No diguis això, papà. No m'entristeixis. Parlem d'altres coses.
Sí, sí, tens raó, mira, parlem d'altres coses. I què? La teva mare persisteix en la dèria de casar el nostre Carles amb la filla del marquès d'Estrai?
Sí, papà.
Això mateix, amb la filla de tot un senyor marroquès. Sang blava, sang noble, de la més rància noblesa francesa. I a més diners, acarretades. Val a dir que en això no tenim per què envejar-los, eh? El nostre diner val molt més que el d'ells, perquè l'he guanyat amb el meu treball, amb el meu honrat treball.
Et desconec, papà. Ja em diràs el motiu d'aquesta alegria que demostres.
Motius no me'n falten avui per estar alegre i que ho faig. En primer lloc, perquè veig la meva menuda ja restablerta de la seva malaltia. I després...
Què més?
Perquè em sento molt animat.
Molt animat, dius?
Sí, sí. Sento l'afany de treure'm del damunt la meva timidesa i d'encarar-me amb qui sigui i de fer-me entendre de tothom. Només em manca facilitat de paraula per aconseguir-ho. I ho aconseguiré. Ja ho tinc resolt. Quedaràs boca badada quan vegis que em faig entendre de tothom.
Però, papa meu, si jo et comprenc, t'entenc i t'estimo.
No, tu sí, ja ho sé. Ei, si jo tingués la teva fermesa de caràcter, la teva ànima valenta, de qui els hauràs heretat, aquests tots magnífics?
De tu, papa.
No diguis mentides. No, jo sóc bo, certament, però tu n'ets més. Jo sóc com un tros d'or en brut. Tu, en canvi, ets el mateix or, però polit i bellament treballat. Veus? Veus com ja començo a parlar bé?
Admirablement bé, papa.
És que no sé com explicar-ho, però quan m'adono que tot allò que faig o que dic pot fer riure els altres, em sento lligat i no n'encerto una. Ara, quan converso amb una persona que em té afecte sincer, m'explico fàcilment, amb llibertat. Veus, aquí en tens la prova. Amb tu ho faig amb el màxim de facilitat i alegria.
Amb permís. La senyora demana la senyoreta. Fa estona que desitja parlar amb vostè.
Vaig tot seguit.
És un àngel, aquesta filla meva.
Sí, senyor. Com ella, difícilment em trobaria amb una altra.
Què és aquest paper que portes a la mà?
Són els menús d'aquesta setmana que he de lliurar a la cuinera. Es tracta d'una disposició de la senyora.
Veiem.
Perdoni el senyor, però tinc ordres severes de no ensenyar-ho a ningú.
A ningú. Vaja. Aquest ningú no hi ha dubte que sóc jo. Aquesta vegada, però, s'ha equivocat. Dóna'm la llista.
Senyor...
Dóna'm el paper si no vols que m'indigni, Joan.
Indignar-se vostè. Ja és prou.
Doncs no visquis massa confiat. Si no m'obeixes... Em veuràs com mai no m'has vist.
Si la senyora ho sap, em clavarà un escàndol.
Ara no ens veu, home.
Bé, doncs aquí el té. El que és això, ja no sé qui mana en aquesta casa.
No, pel que fa referència a les meves coses, ja saps que tant se me'n dona demanar. Però pel que afecta la meva filla, és molt diferent. Sóc el seu pare, l'estimo i es farà el que ella més li convingui. A veure quina mena de menjars ha disposat la senyora. Birruski. Noi. Koulak. Canefes. Mare de Déu. Birruski. Què et sembla? Birruski. Ho trobes lògic, tot això? És de llei que ens obligui a menjar vi ruski. T'agrada dur aquest plat?
No n'he menjat mai, senyor.
No, tampoc. El nom solament d'aquests menjars ja és indigest. Són impropis de la taula d'un rellotger que té per costum anomenar el papà i el bibi. La meva dona deu haver perdut el seny. No es comprèn com pot haver oblidat que Anna acaba tot just de passar una greu malaltia i que el que li convé són bons bistecs a la brasa i no menjars estrambòtics amb salses i espècies.
Si no em descobreix, li diré que sóc de la seva opinió. Però la culpa no és meva. La senyora m'ha dit que donés aquesta llista a la cuinera i no puc fer res més que complir amb el meu deure.
Ai, ja sé que ets un bon xicot, Joan, i que et fas càrrec de les coses, però... Oi que tinc raó? Veritat que la meva filla encara està convalescent?
Bé, convalescent... Cert és que acaba de passar una malaltia i que, per tant, és justificada la preocupació de vostè, però, francament, a mi no m'enganya la senyoreta. La seva malaltia, gràcies a Déu, ja és lluny, però queda al metge.
No cridis! Llavors tu creus?
I és clar que ho crec. I també crec que el senyor hauria de tractar aquest assumpte amb la senyora.
Ui, Déu me'n recordo. Esclataria una tempesta.
No sigui bruc. Apa.
No puc, Joan, no puc. Em falta coratge. D'això, per què no m'ajudes, tu?
Ho faria de bon grat, però el meu ajut seria tan poca cosa. 30 anys fa que estic al servei de vostès. I tot i això, la senyora em tracta com si acabés d'entrar a la casa.
Parla més baix. Si la senyora té notícia d'aquesta conversa, ens la carregarem tots dos.
Si jo em trobés en el seu lloc, li juro que aviat ho arreglaria tot això.
Tot tindrà remei quan arribi l'hora. Pots estar-ne segur.
Quan arribi l'hora, quan arribi l'hora. Fa 30 anys que li sento dir el mateix.
Sí, home, sí. Em revelaré quan sigui precís defensar la meva Anna. Entens, Anna?
Sí, i no.
T'ho explicaré més clar. La meva dona té la mania de casar la noia amb un home de sang blava. Què et sembla?
A mi, un disbarat. I a vostè?
Un 100 peus. Però pesi a qui pesi, jo casaré la meva filla amb l'home que ella estimi i triï per company de la seva vida. Aleshores veuran qui és la bona.
Joan!
Xxt, la senyora! Silenci, silenci.
No cal que em digui res més. Ara sí que el veig decidit a tot.
Què hi fas aquí? I vostè, Joan, què significa aquest somriure?
Senyora...
No siguis llengut. Sempre junts. Sempre amb secretets. Sempre voltats de misteris. Ja n'estic cansada d'aquest seguit de faltes al respecte i a la distinció. No te'n dones vergonya, tu, de mantenir aquesta franquesa amb els criats? On vas amb aquesta brusa? Fins en això és ridícul. Joan, què espera vostè ara? Surti d'aquí.
Sí, senyora.
I tingui present que si el torno a atrapar amb aquestes xafarderies el despatxaré sense compliments.
Això no...
Tu calla. Li repeteixo que es retiri, Joan.
Una vegada més et demano que siguis indulgent amb el pobre Joan. Amb tot i que és un servent, mereix un tracte diferent al que convé donar, per exemple, aquest altre criat dels galons daurats, tan tibat i pretensiós que acaba d'entrar al servei de te. No podem oblidar que en Joan fa 30 anys que és a la casa. I pensa que si el despatxessis, els teus fills serien els primers de fer-te'n retret d'una tal injustícia.
Els teus fills? Voldràs dir... Els nostres fills.
Sí, els nostres fills, volia dir.
Els tinguis o no voluntat, sàpigues i no te n'oblidis que els nostres fills són els nostres fills. I ara que ve a tu, t'haig de repetir una vegada més que ets molt injust amb en Carles. Tu no l'estimes com l'hauries d'estimar.
Potser sí, però no en tinc pas jo la culpa. No em negaràs que tant tu com ell us entreteniu amargant-me l'existència.
No fem res més que correspondre a la injusta preferència, a l'estimació sense mida, en què en tot moment demostres per l'Anna.
Estimació i preferència molt merescudes. Anna és l'única que em defensa de vosaltres, del vostre verí. Gairebé podria dir que sóc el fill de la meva filla.
Sempre tan groller. El que hauries de confessar és que en Carles i jo... No som altra cosa que les teves víctimes, sobretot jo. Haig de presenciar el desafecte que sents per en Carles. Un fill tan bo, un fill que ens honra. I això és inhumà.
Tu prediques la bondat, però si anem a mirar en el fons, no en tens ni gota. No tens cor ni sentiments.
Ets
un hipòcrita i un avar. Et presentes com un home bo i desinteressat. I no ets res més que un pobre d'esperit i un covard que explota aquests defectes tot disfressant-los com si fossin virtuts. El bo d'en Lebonard, l'infeliç Lebonard, t'anomena la gent. L'idiota d'en Lebonard, dic jo.
No acabes el repertori, un insult per segon. Sàpigues, però, que si has volgut fer-me el retrat, no t'has sortit res més que una mala caricatura. Oblides que aquest pobre home que tant menysprees ha sofert la injúria més gran que pot fer-se a un bon pare i a un marit model. Qui no té sentiments ets tu, tu. La mare, que ha fet fugir del cor del fill l'estimació que de noi sentia pel pare. I et diré més. Tu has induït Carles a que es rebel·lés contra meu, a que em posés en ridícul davant de tothom i has fet que la seva estimació d'abans es transformés en la més baixa de les ingratituds.
Estàs buscant, potser, un motiu per abarallar-nos?
No, no. És que ja n'estic cansat de mossegar-me la llengua.
M'espantes, Lebonard. Pel que es veu, avui t'has llevat de mala lluna.
Potser sí. Per si de cas et recomano que estiguis previnguda. De vegades, una espurna provoca un gran incendi i l'home més tímid esdevé el més perillós. Per això, el més llest i atrevit li cal fer ús de la màxima prudència.
Et desconec. Parles d'una manera estranya en tu. Què et passa?
Passa que estic avergonyit de ser un infeliç, un calçasses, un idiota, com dius tu. I passa també que l'Anna està convalescent i que cal que ens preocupem de la seva salut. Estic cansat d'advertir que a la nostra taula no hi vull guisats d'hotel. I vull veure plats senzills i sants, plats d'aliment, menjars de casa i màrfegues. Tothom ha fet el sort. Vaja, res, bona teca i el demés són trons, eh? Au.
Primer drama i després comèdia. I per això tanta conversa és ridícul. Està bé, seràs complegut. Però ets molt injust amb mi. No crec mereixer aquest tracte.
Perdona'm, Amàlia, perdona'm. Potser sí que sense adonar-me n'he estat un xic dur amb tu. A fes-te'n càrrec. De vegades són els nervis que em dominen. Els teus renys em fan tant de mal. Perdona'm, perdona'm.
Com vols que no et renyi? Veus? Altra vegada amb aquest treball. Ets un solemne idiota.
Clar que treballo. Com que no puc ni vull oblidar que sempre he estat un rellotger, res més que un rellotger.
Joier. Almenys parla com cal.
Com vulguis. Si bé tinc els dos oficis, la meva especialitat són els rellotges. I treballo perquè... Vaja, perquè aquest treball és per a mi un alè de vida.
Doncs jo no vull que et vegin treballant. No ens afavoreix gens, això. Cal que t'imposis aquest sacrifici, Lebonard.
Deixa'm tranquil. Això no són més que manies teves.
Oi! El marquès d'Estrai travessa el jardí. Ens ve a visitar. Lebonard, t'ho prego. Sigues correcte, sigues distingit. No t'oblidis quan parlis amb ell de donar-li el tractament de senyor marquès.
No m'atabalis. Ja saps que jo no em faig de compliments. L'anomenaré senyor i gràcies.
Ens convé estar-hi molt amables, perquè ho sàpigues, està buscant un bon partit per la nostra Anna.
Li busca un partit, sí. Doncs que vagi buscant.
Amaga de seguida tots aquests estris i treu-te aquest pellingot de bata. Vinga, vinga.
Deixa'm estar.
Vaja, no pot ser, això no pot ser. Després en parlarem. Ara vaig a rebre el senyor marquès.